Guerra oberta entre el sector del taxi, les plataformes VTCs i el govern. Els taxistes col·lapsen al centre de Barcelona, convoquen vaga indefinida i les VTCs apugen al to i pressionen a l'executiu perquè liberalitzi el sector. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Uns 3.000 taxis, segons els sindicats, i mig miler, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han recorregut des de primera hora del matí tot el centre de la capital catalana fins a arribar a les portes del Parlament de Catalunya. A hores d'ara han desconvocat fa pocs minuts la protesta d'avui, però convoquen, atenció, vaga entre els dies 31 de gener i 3 de febrer, coincidint amb la celebració del Congrés de l'Audiovisual, una cita que plega cada any a Barcelona, prop de 50.000 visitants. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
La decisió de convocar aquesta vaga l'han pres en assemblea després que el president de la Generalitat i el conseller de Territori no els hagin volgut rebre.
Els sindicats convocats d'Elit Taxi i Sindicat del Taxi de Catalunya volen traslladar al govern les seves demandes, volen que la Generalitat modifiqui la llei que regula el taxi perquè consideri les plataformes VTC, operadors de transport per taxi, i també es fixi un màxim de 1.800 llicències per operador.
Des del sindicat Elit Taxi han reclamat que ara una trucada del govern no servirà de res i demanen propostes concretes.
Tendrán que poner propuestas y textos encima de la mesa con fechas y plazos. Si no, no va a haber paz.
Les VTCs com Freenow i Bolt han contraatacat en aquesta protesta del taxi i han ofert durant el dia d'avui viatges gratuïts. I enmig de tota aquesta guerra treu al cap el sector tradicional del lloguer de vehicles amb xofer. Avui també han fet una marxa lenta per fer-se sentir i demanen quedar al marge d'aquesta legislació.
Vull dir, ara mateix o ets taxista o treballes per una gran companyia i nosaltres no fem això. I ningú ens té en compte amb això. Nosaltres treballem amb un altre tipus de clientela.
És el Francesc Xofé, autònom d'un d'aquests vehicles que operen al marge d'aquestes plataformes digitals. Per això, avui parlarem amb aquest sector. Ho farem amb en Roman Llort. Ell és portaveu de l'associació VTC Gran Turisme de Catalunya. Serà d'aquí uns minuts. A banda, la Fiscalia no està d'acord amb els arguments del jutge Pablo Llarena i demana que s'acusi a l'expresident català Carles Puigdemont amb el nou delicte de desordres públics agreujats.
En un escrit, els quatre fiscals que van portar el judici al procés demanen que tant Puigdemont com els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí se'ls apliqui la màxima pena d'aquest delicte, que pot comportar penes de fins a 12 anys de presó. Pel que fa a la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, accepta el processament només per desobediència.
Tot això el dia en què a més s'ha notat el temporal de vent, neu i pluja que afecta ja bona part de Catalunya. A hores d'ara els bombers ja han rebut fins a la una del migdia 42 avisos, entre els quals en destaquen les incidències per arbres caiguts.
També hi ha diverses carreteres afectades, de seguida ho detallem.
Abans, a l'hora dels esports, us explicarem que el Barça s'ha posat les piles amb el futbol femení i ha renovat en tan sols 12 hores, a diferència, dues jugadores claus. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. I es va fer oficial la renovació de Graham Hansen fins al 2026 i aquest matí el club anuncia que Ingrid Engen continuarà vestint la samarreta blaugrana fins al 2025.
En tennis continua en marxa l'Open d'Austràlia després d'haver aturat alguns partits degut al mal temps.
Sí, ara Roberto Carballés i Novak Djokovic, el serbi, ha guanyat el primer set i ara hi ha en joc el segon. El partit d'Albert Ramos i Roberto Bautista s'ha hagut de suspendre pel mal temps.
Pel que fa a la cultura, aquest cap de setmana a Tiana comença la 11a edició del Festival de Novel·la Negra. Tiana Negra, la directora del certamen, Ana Maria Villalonga, ha assegurat a Ràdio Estel que aquest gènere és la novel·la social que explica millor la realitat d'aquests moments.
Els amants i els no amants, eh? I els amants segur, perquè, esclar, estaran en el seu ambient. Però jo també encoratjo molt a l'altra gent, a la gent que no llegeix sovint novel·la negra.
Villalonga diu que el festival evidencia que la novel·la negra no és un gènere de segona. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. La directora del Tiana Negra ha detallat que aquest any s'ha viscut un punt d'inflexió i que han crescut a nivell de propostes. El gruix d'activitats comencen aquest cap de setmana, tot i que ja se n'han organitzat de prèvies. Per primera vegada, el festival ofereix una proposta familiar.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem, com sempre, una mirada al cel, molt pendents avui d'aquest temporal per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació del temps que ens acosta, com sempre, el nostre company Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. El vent, el protagonista aquestes últimes hores, i ho continuarà sent també al llarg d'aquesta tarda, amb ratxes molt fortes de més de 100 km per hora en alguns punts, però en general entre els 70 i els 90 o 100 per hora. A destacar també el temporal marítim, onades que poden arribar a sobrepassar els 4 metres d'alçada a la costa central nord de Tarragona i sud de Girona. I per altra banda, hem de continuar parlant de les precipitacions que afecten especialment les comarques del Pirineu, de Lleida, Cota de Neu, al voltant dels 1.000-1.200 metres aproximadament, però només concentrades al vessant nord del Pirineu. A la resta, alguna precipitació, però molt feble. De cara a demà, atenció, que el vent girarà cap al nord i al nord-oest. No serà tan fort com el d'avui, però déu-n'hi-do, però sí que baixaran i força les temperatures. Demà haurem de recuperar la roba d'abric, que avui potser no utilitzem tant. Demà ambient més fred a tot el país, i aquest descens de les temperatures tindrà continuïtat també durant la segona part de la setmana, amb un ambient de rigorós hivern a tot Catalunya.
El sector del taxi segueix en peu de guerra i ha convocat aquest migdia una vaga indefinida durant el Congrés Mundial de l'Audiovisual LICE, que se celebrarà a Barcelona dels dies 31 de gener al 3 de febrer. Els taxistes ho han decidit en assemblea quan han desconvocat la mobilització d'aquest matí, que ha recorregut al centre de Barcelona i que ha aglutinat uns 3.000 taxis, segons els sindicats convocants, i mig miler, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona. La manifestació l'ha seguit la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
La decisió l'han pres després que el president Pere Aragonès i el conseller de Territori, Juli Fernández, no els hagin rebut avui com havien sol·licitat. Els sindicats convocants, Elite Taxi i el Sindicat del Taxi de Catalunya, demanen a la Generalitat que modifiqui la llei que regula el taxi perquè consideri aquestes plataformes com FreeNow siguin operadors de transport per taxi i també que es fixi un màxim de 1.800 llicències per cada operador. Tito Álvarez, portaveu d'Elite Taxi, avisa a la Generalitat que caldrà proposar sobre la taula per desconvocar la vaga prevista per finals de gener.
Tendrán que poner propuestas y textos encima de la mesa con fechas y plazos. Si no, no va a haber paz.
Tot plegat ho han decidit després que els taxistes hagin paralitzat el trànsit del centre de Barcelona amb una marxa lenta aquest matí fins al Parlament, on l'han encerclat.
Gràcies, Sílvia. I a banda dels taxistes, qui també ha sortit avui al carrer a protestar és el sector de les VTC tradicionals, és a dir, les empreses de lloguer amb xofer, però que no es demanen a través d'aquestes plataformes i aplicacions de mòbil. Els conductors i xofers reiteren que no són taxistes ni plataformes com Uber i Cabify.
Detallant que són un sector que fa una activitat totalment diferenciada i que fa anys que estan atrapats en el litigi que mantenen taxistes i plataformes.
I per conèixer més a fons aquesta qüestió, podem saludar a aquesta hora el Roman Llort. Ell és portaveu de l'associació VTC Gran Turisme de Catalunya. Senyor Llort, bona tarda i moltes gràcies.
Sí, hola, bona tarda.
Aviam, quina és la vostra situació? Dieu que us trobeu enmig d'una batalla entre taxistes i plataformes VTCs.
Sí, realment nosaltres ja portem... alguns dels nostres socis estan des de dècades treballant a Barcelona, en el país, fent serveis que no tenen res a veure amb el sector del taxi o de la plataforma. Som feines, com pugueu entendre, de casaments, d'acompanyament d'enterraments, de creuers, d'alts directius, de grans events i celebrities que venen a Barcelona, i estem totalment perjudicats per aquesta batalla que es va iniciar en el moment en què uns polítics van decidir otorgar unes sigles VTC que ja existien i que estaven treballant sense cap problema a unes empreses de plataforma que estan fent realment una feina de taxi.
Per tant, vosaltres el que demaneu concretament, quines són les vostres demandes?
Les nostres demandes són clarament de que en aquest moment el que s'està fent és intentar regular aquestes plataformes sense tenir en compte de que dins de les mateixes sigles estem nosaltres i, per tant, ens estan aplicant unes normatives inassumibles per nosaltres, com, per exemple, clarament el dia de festa o els accessos a l'aeroport. Hi ha moltes actituds que ens estan perjudicant en la nostra activitat i creiem que és un greu perjudici per la ciutat i pel país i pels clients i el turisme de qualitat que els polítics estan sempre omplint-se la boca de dir que necessitem.
I com es veuen perjudicats aquests clients?
Un exemple molt clar i que no vol ser gens classista. Quan un motxiler arriba a Barcelona, només sortint al lobby de l'aeroport, agafant una rampa, a 10 metres té tota una línia de taxis que li donaran un servei magnífic per portar-lo a Barcelona. És un motxiler i tots podem haver sigut motxilers. Però un client d'alt nivell que vingui a agafar un creuer de luxe a Barcelona, un gran inversionista o una empresa que vulgui invertir invertir en la ciutat o en el país, en lloc de fer aquesta distància, tindrà que fer un periple per un pàrquing, per unes rampes, per uns ascensors, uns elevadors, que se li faran eterns, i fins que no ens trobarà nosaltres o nosaltres anirem a buscar, farem aquest... Vull dir, són coses totalment incongruents per la imatge de la ciutat i del servei que donem.
Clar, i a nivell d'empreses, perquè entenc que vostès funcionen a través d'empreses que contracten aquests serveis, com...
Som empreses o autònoms precontractats sempre, vull dir, sempre tenim setmanes, mesos de contractació amb un servei i treballem de forma directa amb el client, sí, o agències o grans turoperadors.
I, per tant, com heu vist modificat el vostre dia a dia per haver-vos d'adaptar amb aquesta nova regulació?
Bueno, en primer de tot, el nostre número de VTC de model tradicional anterior a la llei podia estar al voltant de 800. Actualment, degut amb aquesta nova llei, s'ha reduït a 300 autoritzats ara mateix, més els que puguin vindre per errors greus administratius que han provocat el Departament de Transports i l'AMB.
Mm-hmm. Per tant, hi ha hagut gent que ha hagut de deixar de treballar en el vostre sector?
Totalment, totalment. Tenim, quan diguem deixar de treballar, volem dir de que no poden fer serveis interurbans. És a dir, un VTC tradicional no pot recollir a un passatger a l'aeroport i anar-se'n al centre de la ciutat o a qualsevol hotel o a qualsevol restaurant. Això, si no té la llicència urbana, que només la tenim 300, dels 800 que érem inicialment, això no ho poden fer.
Per tant, això ja entenc que deu haver afectat a la demanda en dies. Per exemple, estic pensant en el mobile, que és el dia que hi ha més demanda d'aquests serveis.
Evidentment. El mobile, només perquè tingueu un exemple de la magnitud. Un client important de mobile, tipus Huawei, demana entre 300 i 400 cotxes VTC pels dies durant la setmana del mobile. Ara mateix tenim 300 vehicles autoritzats per fer aquesta feina. Ja em direu què fan el reste de clients.
I vostès com han mirat de solucionar aquesta problemàtica? S'han reunit amb el sector del taxi, s'han reunit amb el sector de les plataformes, amb el govern?
Nosaltres fem autocrítica des de l'inici. Som un sector bastant dispers, autònoms, petites empreses, però i durant anys hem estat associats amb tres associacions. Ara realment en queda una sola, que és la Forta, és la que VTC Gran Turisme de Catalunya, i estem començant realment a fer-nos veure i a fer-nos... a reivindicar el nostre sector perquè és un perjudici greu per tota la ciutat.
Avui vostès també han fet aquesta protesta, han fet una marxa lenta. Com ha anat? Quina valoració en fa? I si han pogut parlar amb algú que escolti les vostres demandes?
Bueno, a veure, la valoració la fem totalment positiva i parlant de grans xifres, vull dir, estic molt content de la mobilització que ha fet el taxi fora de termini, fent-lo coincidir amb la nostra, que ja estava demanada amb 10 dies d'antelació, com marca la llei. Nosaltres hem fet una manifestació totalment legal i adequada a la situació, amb 300 vehicles en moviment, que el que representa el 50% de tot el sector legal o no legal, diguem, autoritzat o no autoritzat, els que tenen algun tipus de problema. El taxi potser ha fet una manifestació molt lloable, amb un 10% de la seva flota.
Mm-hmm. Els taxistes també, ara ho explicaven, han convocat aquesta vaga del 31 de gener al 3 de febrer, coincidint amb un congrés de l'audiovisual. No sé si s'hi afegiran o tenen pensat fer protestes també vostès per aquests
dies. Nosaltres encara una mica d'hora. Volem primer pair una mica el que ha sigut la primera manifestació. És una manifestació que, vulguis o no, ens ha costat de fer, d'organitzar. Som novells amb aquest tema. Demà farem valoracions i, bueno, treurem les nostres conclusions, però realment el sector està molt cremat per el perjudici que està tenint.
Doncs senyor Roman Llor, portaveu de l'associació VTC Gran Turisme de Catalunya, gràcies per explicar-nos aquest conflicte de les VTCs tradicionals amb el sector del taxi. Gràcies i bona tarda.
Un plaer, gràcies a vostès.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Gairebé també un quart de tres de la tarda tenim més qüestions. Ho hem conegut aquest migdia. La Fiscalia contradiu el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i demana que es processi a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i també als exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí amb el nou delicte de desordres públics agreujats. El Ministeri Fiscal entén que no es poden ser acusats només per desobediència i malversació.
A més del recurs a la interlocutòria de Llarena, els quatre fiscals que van liderar el judici del procés estan ultimant el seu escrit perquè la revisió de la sentència per la qual es va condemnar els nou líders independentistes a un delicte de sedició passin a ser condemnats per desordres públics després que el primer delicte hagi quedat fora del nou codi penal.
L'argument dels fiscals és que van ser organitzadors de l'1 d'octubre i que aquell dia hi van haver alteracions greus de l'ordre públic, dificultats i talls en la circulació, invasió d'instal·lacions i edificis públics. Pel que fa a la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, la Fiscalia accepta només el processament per desobediència en la mateixa línia que ho va fer el magistrat Pablo Llarena. A banda, la defensa de Clara Ponsatí ha demanat al mateix Llarena que li retiri l'ordre de detenció i el suplicatori del Parlament Europeu.
En l'escrit de resposta a l'actualització de penes que va fer el magistrat del Suprem, tenint en compte el nou codi penal, l'advocat de Ponsatí, Gonzalo Boye, argumenta que l'exconsellera mai va ser processada per desobediència, que a més recorda és un delicte prescrit i reclama a Llarena que retiri l'ordre de detenció a l'estat espanyol perquè ni tan sols se l'ha citat formalment perquè declari davant el jutge. D'altra banda, també demana que es deixi sense efecte el suplicatori al Parlament Europeu per poder-la detenir, atès que Ponsatí és eurodiputada.
Primera la plana política, l'alcaldable d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha dit avui des dels micròfons de Ràdio Estel, atenció, que l'aeroport del Prat no s'ampliarà.
Em sembla que és molt evident que és un fals. És dir, que no és ampliació la qüestió. I no ho serà. No hi haurà ampliació de l'aeroport. Hi haurà una aposta al dia de l'aeroport entesa en el sentit d'adequació als objectius que el país defineixi i comparteixi. I això inclou també, per cert, la gestió d'aquest sistema aeroportuari català.
Aquesta, l'ampliació del Prat, és precisament una de les tres exigències polítiques que fan el Partit Socialista de Catalunya per aprovar els pressupostos del 2023 i que fa que a hores d'ara les negociacions per aconseguir desencallar els pressupostos de la Generalitat amb el govern segueixin enrocades.
Tot i així, Maragall sí que ha reconegut que cal repensar el model de l'aeroport, però que en cap cas l'aposta dels republicans passa per una ampliació. A més, el líder d'Esquerra, la capital catalana, ha criticat que ells van aprovar els comptes a Barcelona i ara creu que hi ha una falta de responsabilitat per part dels socialistes en dilatar la negociació i no tancar un acord pels pressupostos de la Generalitat.
En aquesta mateixa entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, que anirà, Maragall ha dit que anirà a la manifestació independentista de dijous, que s'ha convocat coincidint, recordem, amb la cimera hispano-francesa i amb la finalitat de demostrar que el procés d'independència no s'ha acabat.
Dijous vostè anirà a la manifestació?
Em sembla que sí.
Em sembla que sí, vol dir
sí,
que no ho té
sí.
De ser.
No m'hi havia portat a decidir-ho, però vostè m'ajuda, sí. No veig cap raó per no anar-hi.
Fins ara, l'únic membre d'Esquerra Republicana de Catalunya que havia confirmat que aniria a aquesta manifestació era el president del partit, Oriol Junqueras. A banda, centrant-se en el seu projecte de ciutat, Maragall ha sigut contundent i ha criticat el model de superilles impulsat pel govern d'Ada Colau, a qui acusa de no haver fet prou per evitar els efectes secundaris i negatius que deixen les superilles a la ciutat, com augments de lloguer, talls de trànsit i canvis d'activitats comercials en els carrers afectats. I encara sobre els pressupostos, només hi ha un únic punt que encalla la negociació, la B40, i ja s'ha trobat una entesa tant per l'ampliació de l'aeroport de Prat com també amb el Hard Rock. Així ho ha explicat avui la portaveu del govern, Patrícia Plaja. Anem cap al Palau de la Generalitat, allà hi tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El govern diu que ja ha trobat un acord amb el PSC per ampliar l'aeroport del Prat i per al Hard Rock, i a hores d'ara l'única discòrdia és la B40. La portaveu Patrícia Plaja diu que ja han fet arribar una proposta al PSC per desbloquejar aquest últim punt i poder firmar l'entesa de forma immediata.
Que aquest escull, aquest punt en el que encara no hi ha un acord, és aquesta B40, però com deia, ja s'ha fet arribar també una proposta a l'altra part negociadora, en aquest cas als PSC, per tal de desbloquejar-ho.
En canvi, des del PSC no donen per bo el relat del govern i diuen que hi ha més un punt de desacord, com que no s'obrin noves delegacions a l'exterior aquest any o la suspensió de la prova pilot de la renda bàsica universal.
Gràcies, Judit. Què més s'hi ha tractat en aquest Consell Executiu d'avui?
Doncs la relació... la participació del president de la Generalitat a la cimera hispano-francesa de dijous. Plaja assegura que el paper del president es limitarà a la rebuda dels presidents Pedro Sánchez i Emmanuel Macron i, de moment, no hi ha agendada cap trobada amb la Moncloa per tractar temes polítics.
El que estic concentrat és com, amb la meva responsabilitat de Junts per Catalunya, puc fer créixer aquest instrument, perquè un partit polític al final és una eina, és un instrument, mai ha de ser una finalitat, compactar-ho al màxim i ja està. Si fos pel Tribunal Suprem, estaríem tancats en una presó, en una illa, i la clau tirada al mar.
Aquest era, evidentment, Jordi Turull. Gràcies, Judit, des del Palau de la Generalitat. Era Jordi Turull, precisament, sobre els pressupostos, quan deia que el govern ha de triar entre el seu partit o els socialistes, perquè tots dos socis són incompatibles. A més, també Jordi Turull ha recriminat al president Pere Aragonès que no hagi fet una reflexió en profunditat sobre el que ha suposat la sortida del govern de Junts. A banda, a Madrid, avui hi ha hagut un nou Consell de Ministres centrat en la polèmica que envolta el protocol antiavortaments del govern de Castella i Lleó. El govern espanyol ha aprovat un requeriment al govern d'aquesta comunitat autònoma que, si no és contestat, acabarà al Tribunal Constitucional.
Nueco no doni una resposta satisfactòria al requeriment. El govern espanyol emprendrà accions al Tribunal Constitucional en defensa dels drets de les dones. Aquest requeriment és diferent del que va fer el Ministeri de Sanitat aquest diumenge.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà la setmana que ve al Congrés i també al Senat per explicar les mesures anticrisi i els reptes que es posa l'executiu espanyol per aquest proper any 2023. El president Pedro Sánchez busca confrontar projectes amb el Partit Popular amb un nou cara a cara amb Feijóo abans del dia 31 de gener.
Bel migdia.
Dugues i 22 minuts. A aquesta hora, el temporal de vent, neu i pluja afecta bona part ja del territori català. Les previsions ja apuntaven, per tant, Pere, que aquest dimarts seria un dia on la borrasca es faria sentir de valent.
Doncs sí, a hores d'ara els bombers ja han atès una quarantena d'avisos, la majoria per desperfectes ocasionats pel fort vent, com caiguda d'arbres o cablejat elèctric. L'àrea metropolitana de Barcelona és on més sortides han hagut de fer els bombers, seguits de Girona, les Terres de l'Ebre i Tarragona.
I pel que fa a les carreteres, situació també una mica complicada. A hores d'ara la neu complica la circulació, sobretot a zones del Pirineu.
I es necessiten cadenes per circular a la C58 entre Naut Aran i Bellver de Cerdanya, i la neu afecta el pas per alguns trams de la C12, la C16 i la C162. A Lleida s'ha restringit també el pas de vehicles pesants a la Nacional 260 per gelar la calçada en el tram que va de Montferrer i Castellbó de Soriguera.
I aquest matí, també a la demarcació de Lleida, concretament a la carretera L311, ha estat tallada per un accident entre dos vehicles que ha deixat una persona morta i una altra de ferida greu. Els Mossos encara n'investiguen les causes. A més, lluny de Catalunya, aquesta borrasca ja s'ha cobrat la primera víctima mortal. Ha sigut a Biscay, al País Basc, on han trobat mort un home de 80 anys que havia desaparegut ahir al vespre. El cadàver s'ha trobat en el port d'aquesta localitat. Canviant completament de qüestió, la Fiscalia demana gairebé 40 anys de presó per a un exmembre dels Castellers de Barcelona per haver abusat sexualment de 9 menors d'edat entre els anys 2014 i 2019.
Segons la Fiscalia, l'acusat, aprofitant que era el tècnic de la canalla i tenia la confiança de les famílies, convidava les nenes i adolescents a casa seva després d'assajos o abans de les actuacions. L'acusat, segons la Fiscalia, els feia massatges i els tocava els pits i les zones properes als genitals i les feia despullar. A banda dels 39 anys i 5 de presó, la Fiscalia també li demana 5 anys de llibertat vigilada i d'inhabilitació per treballar amb nens, així com també la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb les víctimes i 6.000 euros d'indemnització per cada una d'elles.
I a Tarragona aquest dimarts també ha començat el judici a un home acusat d'abusar i agredir sexualment la filla de la seva parella. Ho va fer durant 18 anys. L'acusat, que està en presó preventiva actualment des del novembre del 2019, s'enfronta, atenció, a 43 anys de presó.
A més, l'investigat va abusar sexualment de dos amics de la filla mitjana de la parella. L'altra acusada, mare de la víctima principal, està acusada d'un delicte d'omissió del deure de denunciar i el fiscal li demana pagar 10 euros al dia durant 20 mesos.
Tornant a Barcelona, el sindicat de llogateres creu que la sentència contra el fons d'inversió Azora, que es va publicar ahir, que dona la raó a una veïna de Granollers, que va demandar l'empresa per voler-hi pujar el preu de lloguer un 30%, estableix un precedent per a casos similars. El sindicat ja avisa, però, que estarà a l'aguait de tots els casos d'augments de renta injustificats per portar-los, si cal, als jutjats.
Aquesta sentència és particularment rellevant perquè diu una cosa molt clara, que és que s'ha acabat la barra lliure. Això és l'inici. El conveni que tenim entre el sindicat de llogateres i el col·lectiu Ronda comença avui amb aquesta victòria. És seguir perseguint tots aquells abusos als quals patim els llogaters.
El sindicat de llogateres calcula més que gairebé tots els pisos d'aquest fons d'inversió d'Azora, uns que són uns 13.000, a tot l'estat, tenen contractes amb aquestes clàusules similars a les que hi havia en el cas de Granollers.
Segons el col·lectiu de llogaters, aquesta sentència podria canviar el futur de milers de famílies afectades per aquestes clàusules abusives imposades per grans propietaris, la majoria fons voltors. A més, expliquen que les clàusules que ha donat el jutge es contemplen en la majoria de contractes de lloguer d'Azora i ha advertit també que també estan molt esteses en altres contractes d'arrendaments.
I pel que fa a la salut, la grip i el coronavirus van a la baixa per a segona setmana consecutiva. En els darrers 7 dies, els centres d'atenció primària de Catalunya han diagnosticat 3.800 casos de grip. Això són 300 menys que l'últim recompte la setmana passada.
Tot i això, els contagis de grip encara estan per sobre de temporades anteriors. Pel que fa a la Covid, Salut informa de gairebé 2.000 positius més en una setmana. Hi ha 467 pacients ingressats a planta, 90 menys que la setmana anterior, i a les unitats de cures intensives, 24, que són els mateixos del període anterior. Mentrestant, el sector sanitari està a una setmana de començar les protestes i la vaga, si no s'evita, en la reunió que demà ha convocat el conseller de Salut, Manel Balcells, amb el Sindicat de Metges de Catalunya.
Avui qui s'ha afegit a la convocatòria de vaga de què convocada pel dia 24 de gener és el Sindicat Infermeres de Catalunya. Aquest col·lectiu ja s'havia sumat, a més, a les protestes dels dies 25 i 26 d'aquest mateix mes. Entre les seves demandes hi ha una millora salarial, el reconeixement de les especialitats i la capacitat d'accedir als llocs de direcció.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Gairebé dos quarts de tres de la tarda fem un repàs a la informació local i comarcal que ens deixa aquest dimarts i comencem per Girona, on hi han hagut bones dades turístiques en aquesta demarcació. Durant l'any 2022 han rebut gairebé 8 milions i mig de visitants, un 6% més dels que van tenir durant el 2019. Això és l'any abans de la pandèmia, segons dades que ha avançat avui el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
I les pernotacions han arribat als 26 milions i mig, que suposa un increment del 2,5% respecte a l'any d'abans de la pandèmia. Aquestes xifres mostren la recuperació turística de la demarcació després de les conseqüències de la crisi del coronavirus i també de les restriccions sanitàries. El perfil de turista que més visita la Costa Brava és el francès, seguit dels neerlandesos.
I encara a Girona, alerta a Palafrugell per un abocament de peces d'uralita al costat de contenidors de diferents zones del municipi. Es tracta d'un residu potencialment perillós per a la salut perquè pot contenir amiant.
L'Ajuntament d'aquest municipi ja s'ha posat en contacte amb diverses empreses especialitzades en l'eliminació d'aquest residu perquè es facin càrrec de la retirada d'aquest amiant, d'aquestes peces abocades de forma il·legal. L'amiant és un material fibrós, però que conté material perillós per a la salut. Per això a Espanya està prohibida la seva fabricació des de l'any 2001.
I a la Catalunya Central, el gremi d'instal·ladors del Bages, Berguedà i el Moianès demanen als ajuntaments que no posin traves per muntar plaques solars.
En concret, els instal·ladors el que demanen és que no s'exigeixi un projecte assignat per un enginyer en les instal·lacions de menys de 10 quilowatts. Segons expliquen, aquesta exigència frena molt el ritme de treball i, a més, fa que els particulars hagin de pagar 600 o 700 euros per tenir el projecte assignat. Des del gremi també alerten que els instal·ladors fugen de treballar en poblacions que posen aquestes traves burocràtiques.
I al Maresme, dos regidors de l'Ajuntament de Pineda de Mar han acceptat un any de presó i un altre d'inhabilitació per pressionar una cadena d'hotels del municipi perquè expulsés els agents de la Policia Nacional que hi tenia allotjats durant el referèndum de l'1 d'octubre de l'any 2017.
Són Carme Aragonès i l'actual tinent d'alcalde Jordi Masnou, tots dos del Partit Socialista de Catalunya. El judici, on també està acusat el cap de la Policia Local de Pineda de Mar, continua a l'Audiència de Barcelona, ja que ell no ha pactat amb la Fiscalia una rebaixa d'aquestes penes.
I a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut a 25 persones relacionades amb l'onada de robatoris amb força que ha passat a domicilis del barri de les Tres Torres del districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Sí, un dels arrestats ja ha ingressat a presó. En 12 de les intervencions, els lladres col·locaven senyals a les portes i a la resta utilitzaven eines per entrar. Aquest és l'últim balanç del dispositiu especial fet amb drons que la policia va posar en marxa el passat desembre al veure que estaven augmentant els robatoris en aquest barri i en aquesta zona alta de la ciutat de Barcelona.
I a l'Alt Empordà, a Roses, la Policia Nacional ha detingut un fugitiu internacional que tenia una ordre de detenció de la Interpol, acusat de formar part d'un grup criminal. Les autoritats l'han trobat a una casa ocupada del municipi. El detingut està ara a l'espera que el jutge autoritzi la seva extradició. I a Lleida, la Guàrdia Urbana ha detingut també a dos homes de 36 i 47 anys, en aquest cas per maltractar la seva mare, que en té 67. La dona va trucar cap a la mitjanit a la policia per denunciar que els seus dos fills, que tenia acollits a casa, l'havien agafat pel coll i l'havien amenaçat perquè els donés diners.
La dona va explicar que els dos fills l'insultaven i la maltractaven físicament de manera habitual, que ja havia denunciat, per tant, els fets anteriorment. Els agents van detenir tots dos per un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar.
I atenció si circuleu pel centre de Barcelona en vehicle, perquè un dels nous radars de Barcelona que ahir van començar a multar va sancionar en només uns 20 vehicles cada 5 minuts durant un quart d'hora.
Es tracta del radar que hi ha al carrer Indústria, on tots els vehicles haurien passat haurien de passar, volíem dir, de menys de 30 km per hora, segons explica el diari Ara. En el primer dia de sancions, en només un quart d'hora, 67 dels 174 cotxes que hi van passar ho van fer a una velocitat superior. La multa mínima és de 100 euros si el radar detecta un excés que no supera en més de 20 km per hora el límit i pot arribar fins als 600 euros i 6 punts menys al carnet en casos greus. En total, s'han instal·lat 12 radars com aquest en tota la ciutat de Barcelona.
Gràcies, Pere. 2:34, obrim la plana esportiva. Estem al gener i això vol dir mercat de fitxatges. Per tant, anem a saber, Anna, quines són les altes i les baixes que s'han conegut avui. Comencem parlant del futbol, perquè el Girona acaba d'anunciar la incorporació de Víctor Shchikhankov, procedent del Dinamo de Kiev, Anna.
Sí, té 25 anys i juga d'extrem. Víctor Shchikhankov és internacional amb la selecció ucraïnesa i campió de Lliga i Copa amb el Dinamo, i que abans de la pandèmia va rebre premis al millor jugador o al millor talent jove de la Lliga ucraïnesa durant 4 anys consecutius. Aquesta incorporació estava prevista que arribés a l'estiu, que és quan el jugador acabava contracte amb el club, però s'ha avançat perquè s'ha vist com una oportunitat pel mercat d'hivern. Amb aquest fitxatge, tot apunta que el Girona faria a sortir Samu Saiz, que últimament Michel no li està donant gaires minuts. Per altra banda, ahir el club va anunciar la cessió del jugador del filial Òscar Ureña al Cartagena fins a final de temporada, amb l'objectiu que el mitja punta tingui minuts a segona divisió i continuï formant-se.
D'altra banda, l'Espanyol podria fer-se amb l'actual jugador del Ceuta i ex del Barça, Denis Suárez.
Sí, segons la Voz de Galicia, la sortida de Denis Suárez sembla imminent, però perquè no hi hauria sintonia entre president i jugador, l'Espanyol podria ser un dels equips que podria treure profit d'aquesta situació, ja que el jugador arribaria lliure i el club blanc i blau li hauria ofert contracte fins al juliol. Després sembla que faria les maletes per jugar al Villarreal. Per tant, tot fa pensar que el Celta renunciarà al que pretenia cobrar pel jugador i l'haurà de deixar lliure després de pagar per ell 13 milions d'euros. Si tot va bé, el migcampista podria debutar aquest mateix dissabte contra el Betis.
I en l'òrbitre blaugrana, l'advocat de Memphis Depay assegura que no marxarà a l'Inter de Milà durant aquest mercat d'hivern.
L'advocat ho ha negat de forma rotunda de que el davanter del Barça tingui un acord amb el club italià i desmenteix així els rumors que hi pugui haver un tracte, una informació que ha publicat el periodista expert en el mercat de fitxatges Fabrizio Romano a Twitter. L'equip que sigui que està interessat pel davanter és l'Atlètic de Madrid, tot i que no es creu que s'arribi a un acord durant aquest mercat d'hivern.
I no deixem de banda el Barça, però centrant-nos ara en el futbol femení, perquè el club ha fet oficial la renovació d'Ingrid Engen fins al 2025.
Hola, culés. Estoy muy contenta y feliz de poder estar aquí más años y nos vemos pronto.
La migcampista noruega de 24 anys acabava contracte aquest estiu i ara vestirà 2 anys més la samarreta blaugrana. Aquesta és la segona renovació en tan sols 12 hores a la plantilla del Barça de Jonathan Giraldez. Ahir es va ampliar el contracte de l'extrem Caroline Graham Hansen, que va signar fins al 2026. La també noruega es va lesionar l'octubre al partit de Champions contra el Rosengar. Té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa dreta, que l'ha obligat a apartar-se del terreny de joc durant uns 3-4 mesos. Per cert, que l'equip de Jonathan Giraldez dijous jugarà a la semifinal de la Supercopa contra el Real Madrid i vol evitar que es produeixi una altra alineació indeguda, com va passar amb Jacy Ferreira al partit contra l'Osasuna. Laia Codina l'any passat va ser expulsada a la Supercopa italiana quan jugava amb el Milan, i ara el Barça ha preguntat a la federació si la catalana podria jugar.
I a tot això, per cert, que el Nàstic de Tarragona encara no té entrenador.
No, està pendent que avui s'anunciï el nom del nou tècnic després de la destitució de Raúl Agné. Dilluns el Consell d'Administració es va reunir, però sembla que no va arribar a cap conclusió. Damunt la taula, 3 opcions, de les quals hauria caigut Munitis, o almenys amb les condicions inicials del tècnic càntabre, i l'aposta podria ser per Iñaki Alonso, tot i que no estan descartats López Garay o l'aposta de la casa Dani Vidal, tot i que aquesta seria com a darrera opció.
Pel que fa als moviments de mercat al bàsquet femení, l'Uni Girona ha comunicat que Laura Cornelius deixa de ser jugadora de l'equip.
El club ha arribat a un acord amb el CBK Mersin Turk, rival d'Euroliga, a canvi d'una compensació econòmica pel traspàs de la base holandesa. Així doncs, Laura Cornelius ja no jugarà demà el partit que ha de jugar l'Uni contra el Kangaroos Michelin belga a Fontajau. Segons la directora esportiva Laia Palau, el club no descarta reforçar la plantilla per cobrir el buit que deixa la jugadora.
Ara sí, tanquem la carpeta de fitxatges i obrim la de la Copa del Rei, perquè avui comencen els vuitens de final. L'eliminatòria arrenca amb el partit entre la Reial Societat i el Mallorca.
Serà a les 7 de la tarda a Noeta, una eliminatòria que es decidirà entre dos equips de primera divisió a les 9 del vespre a la Bet Sevilla. Recordem que aquestes eliminatòries són a partit únic. L'Espanyol ho farà demà a domicili. Els blanquiblaus jugaran a Sant Mamés contra l'Atlètic Club. La roda de premsa del tècnic començarà a 5:45 de la tarda, que serà quan farà oficial la llista de convocats. Dijous jugarà el Barça i ho farà a les 8 del vespre contra el Ceuta, l'equip, l'únic equip que queda viu, que és de primera federació. Els jugadors s'entrenaran demà a la tarda, ja que el tècnic blaugrana, Xavi Hernández, els ha donat dos dies de descans després de guanyar la Supercopa contra el Real Madrid diumenge.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona rebrà aquest vespre a l'Olímpic al Bursaspor en una nova jornada de l'Eurocup.
De fet, la penya necessita tornar al camí de la victòria després de perdre el darrer partit europeu a la pista del Brescia. Aquest vespre reben l'equip turc, que té el mateix balanç de victòries que els verd i negres, 6-4, i que són cinquens a la classificació, dos posicions per sota que els de Badalona, que són tercers. El tècnic badaloní Carles Duran valora que jugar a casa és un punt molt a favor, ho explicava en roda de premsa prèvia al partit.
Sí que és molt important jugar a casa. Ens hem de fer forts en aquesta segona volta que queda i, per tant, demà és el nostre inici, no? Espero que amb l'escalfor de la nostra gent doncs puguem jugar un partit de màxima importància.
Les baixes del Badalona són Pau Ribas i Yannick Crac, que té un esquins al turmell. El partit és a 8:45 del vespre.
I en tenis, bona part dels partits d'avui que s'han jugat a l'Open d'Austràlia s'han hagut d'aturar degut a les fortes pluges.
Sí, ara mateix continua en joc el partit entre Roberto Carballés i Novak Djokovic. El serbi ha guanyat els dos primers sets per 6-3, 6-4 i ara tot just acaba de començar el tercer set. El partit entre el mataroní Albert Ramos i el nord-americà Maxim Cressy s'ha hagut de suspendre. El partit es jugava a l'exterior i s'ha hagut d'aturar primer per l'extrema calor i després per la pluja. El partit primer el dominava Cressy per 7-6 i 7-5, però després Ramos guanyava per un joc a 0. El partit entre Roberto Bautista i el portuguès Joao Sousa també s'ha suspès per la mateixa raó. Pel que fa als que han passat ronda, hi ha el jugador Alexander Zverev, entrenat pel català Sergi Bruguera, que ha sumat la seva primera victòria des de la greu lesió que va patir el Roland Garros. L'alemany s'ha imposat al peruà Juan Pablo Varillas per 3-16-2. L'espanyol Pablo Carreño també ha passat de fase després de superar l'argentí Pedro Cachín per 3-7 i Alejandro Davidovic ha guanyat Alexander Bublik per 3-16-2.
I pel que fa al quadre femení, l'espanyola Garbiñe Muguruza ha quedat eliminada en aquesta primera ronda de l'Open d'Austràlia.
Sí, Muguruza s'ha posat per davant guanyant el primer set contra la belga Elise Mertens per 6-3, però ha perdut els dos següents per 7-6 i 6-1. De fet, fa des del mes de setembre que no guanya cap partit i ara mateix se situa 73ena a la classificació mundial. I ara quatre notícies curtes en esquí. Albert Ortega ha fet medalla d'or a la combinada alpina a la universia de Lake Placid dels Estats Units. L'esquiador de la Molina ha estat sisè al supergegant i segon a l'eslàlom. A l'Open de línia de l'Índia de bàdminton, Carolina Marín ha passat als vuitens de final després de derrotar la japonesa Okuhara per 21-13 i 21-18. En waterpolo, el Terrassa jugarà als quarts de final de l'Eurocup femení contra el Ferencváros hongarès. L'anada serà a Terrassa el 28 de gener i la tornada a Budapest l'11 de febrer. I en golf, aquesta setmana el basc Jon Rahm puja al quart lloc de la classificació mundial per davant del nord-americà Patrick Cantlay, que queda cinquè. Qui lidera la llista és el nord-irlandès Rory McIlroy, seguit del nord-americà Scottie Scheffler i de l'australià Cameron Smith. Pel que fa als catalans, Pablo Larrazábal se situa en la posició 77 i Adri Arnaus en la 82.
Gràcies, Anna. Obrim ara la plana cultural. Minuts mal comptats per acabar aquest informatiu. Ja tenim l'Olma Giró a l'estudi. Olma, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi.
Com anem?
Bé, anem bé.
Com portem?
Avui tenim més temps, no?, per cultura.
Avui tenim més temps per cultura, sí.
Dilluns naps, com era això? Dilluns naps, divendres cols, no sé, una dita d'aquestes...
No, però això és la cançó de la, de
sí,
la Masovera.
La Masovera se'n va al mercat. Vinga, va, què hem d'explicar avui, Xavi?
Com portes la novel·la negra?
Bé, tot i que és un gènere que no acostumo a llegir, estic molt d'acord amb el que ens ha explicat la directora del festival Tiana Negra, que precisament és un festival que està dedicat a aquest gènere, que és que a vegades tots pensem que potser és un gènere de segona i ens ha deixat molt clar que no, i precisament ens ha instat a anar a aquest festival per descobrir-ho. Si vols, en parlem més.
Sí, perquè hem tingut avui aquí a Ràdio Estel la directora d'aquest certamen de Tiana, l'Anna Maria Villalonga, que ha assegurat des d'aquests micròfons que aquest gènere, el de la novel·la negra, és la novel·la social que explica millor la realitat d'aquests moments.
Exactament, ha posat d'exemples programes com Crims i d'altres novel·les que a través d'aquest gènere negre doncs expliquen i retraten molt bé la realitat.
De fet, l'origen de la novel·la negra retratava la crònica social que els diaris censuraven.
Els successos fets literatura. Villalonga també ha explicat que el Tiana Negra evidencia que la novel·la negra no és, com comentàvem, precisament un gènere de segona, i d'altra banda també ha apuntat que aquest any s'ha viscut un punt d'inflexió al festival i que el Tiana Negra ofereix més propostes que mai, que són de les que s'havien ofert en anteriors edicions, un fet que, segons la mateixa Villalonga, és sinònim que el festival s'ha consolidat com una iniciativa interessant.
Jo crec que en tota la literatura de gènere, la negra, la ciència-ficció, el fantàstic, el terror, és una de les maneres en què avui en dia podem explicar millor aquesta realitat que ens envolta, no? I bueno, jo crec que tothom s'ho pot passar molt bé.
El gruix d'activitats més gros, podríem dir, comença aquest cap de setmana, tot i que, com ha explicat la directora, ja s'han anat fent durant el llarg de tota la setmana, com xerrades a biblioteques i diversos actes a museus del municipi. I per primera vegada el festival, això sí que ho ha destacat moltíssim, ofereix una proposta familiar per tots els públics, pensada per anar-hi amb ben menuts i no tan menuts. I a banda, també ha animat la directora que els visitants gaudeixin del bon ambient que es viu en aquesta localitat, petita localitat de Tiana, que es veu que tothom està molt involucrat en aquest festival del gènere de literatura negra.
Saps on passa també això?
El gènere de literatura negra, un festival de literatura
negra?
No,
la gent s'involucra molt en un festival de novel·la negra.
A on?
Deixa'm
a Cubelles?
Cap a casa, a Cubelles, correcte.
Que estrany. Quin festival, com es diu?
Cubelles Noir.
Com?
Cubelles Noir.
Ah, mira, ho han posat en francès, que així sona més elitista, tu.
Correcte, vinga, va. Més enllà de la novel·la negra, a Barcelona, perdó, és que allà ho fan amb pipa, allà fumen amb pipa.
Ah, clar, encara es posen més en la pell de tot el gènere, de novel·la negra.
Més enllà de la novel·la negra, a Barcelona, el Teatre Condal ha presentat avui la comèdia Júnior, on l'actor Joan Pera viu el malson de tornar a ser jove.
4 anys després del Pare de la núvia, Pera torna a posar-se les mans de Joel Joan, perquè aquesta obra la dirigeix Joel Joan, en un espectacle que s'estrena aquest divendres i que el que fa és reflexionar sobre, podríem dir, el pànic social a fer-se gran i també a la mort. La comèdia també defensa la tercera edat i analitza doncs, les dificultats que pateixen els joves. Això sí, important, posa un punt d'humor a totes les etapes de la vida, que sempre va bé. Júnior planteja el somni, com comentaves, que poden tenir moltes persones de tornar a la seva joventut, però el que fa és qüestionar si aquest viatge realment seria tan perfecte o si bé s'acabaria convertint en una mena de malson.
Tu també ho veus com un malson, això de ser jove?
Depèn. Hauria de ser gran per saber si és un malson o no. O sigui, que d'aquí uns quants anys...
El malson és fer-se gran.
Depèn, és que com que no saps el que ve, tampoc saps si és millor del que tens ara. Llavors és com, en ja, perspectiva, tot es pot analitzar.
Ja t'ho dic jo.
Vinga, va, continua.
I avui, malauradament, hem d'explicar que ha mort als 78 anys Jorge de Comíngez, escriptor barceloní i també crític de cinema.
I segons ha informat la família, l'autor patia una malaltia greu. Jorge de Comíngez va dirigir la revista literària Que Leer i va publicar a la revista Fotogrames, també a Destino, el Noticiero Universal i el Periódico de Catalunya. Precisament, la revista de cinema Fotogrames ha destacat el paper transcendental de l'escriptor en la història d'aquesta revista. De Comíngez ha escrit obres com Un clavel entre los dientes, Tul, Ilusión, o Les Adelfes, on retrata l'alta societat burgesa. Estava molt interessat en explicar com era aquesta branca de la societat.
Des d'aquí un record a Jorge de Comíngez. Mira, parlant de cinema, la pel·lícula Pacificción del català Albert Serra ha triomfat als Premis Lumière, això és a França.
Exactament, el film s'ha endut el guardó a millor direcció pel mateix Serra, també el de millor actor per Benoît Magimel i millor fotografia per Artur Tort. Els guardons francesos que atorga la premsa internacional reconeixen les millors produccions franceses de tot l'any i els Premis Lumière també han reconegut La nit dels 12 com a millor pel·lícula i entre els guardonats també està la coproducció catalana Asbestes, molt comentada, de Rodrigo Sorogoyen, que ha rebut el premi, en aquest cas, de millor coproducció internacional. La pel·lícula de Serra, Pacifiction, rodada en una illa Tahití, a la Polinèsia francesa, sorgeix de l'interès de parlar del món, com ell diu, d'avui en dia. Això sí, ho fa en un context de fantasia visual en un territori d'ultramar, és a dir, no tothom està en una illa Tahití de la Polinèsia francesa, no? Per cert, que com ja és habitual, Serra torna a barrejar actors consolidats amb altres no professionals i defensa que hi treballa de la mateixa manera, així que jo ho celebro, que puguin una mica del mode del Carràs, tot i que el Carràs sí que no n'hi ha cap de professional en aquest sentit, però està bé, no?, que almenys es puguin barrejar actors consolidats amb actors que comencen, que la majoria solen ser joves o persones que s'atreveixen per primera vegada.
Però això ja més és una dèria del director, crec, que en aquest cas d'Albert Serra, que d'una altra cosa. Crec que altres directors, pocs directors més ho farien, això.
Home, tens a la Carla Simón fent-ho.
Però no els compagina.
Vinga, va, més cinema.
Més cinema, perquè artistes com Queralt Lahó, Judit Neddermann i Joan Dausà actuaran aquest diumenge a la gala dels Premis Gaudí del Cinema Català.
Escoltant per sota La gran eufòria de Joan Dausà, un artista que també hi serà a la gala d'aquest diumenge dels Premis Gaudí, una gala que també comptarà amb la participació de l'orquestra Franz Schubert Filharmonia, una orquestra dirigida per Tomàs Grau. Entre els directors i actors que lliuraran els premis hi trobem a la Greta Fernández, en J. Bayona, el Mago Pop, Lolita Flores, Miqui Esparvé, Rigoberta Bandini, entre un llarg etcètera, Xavi. Segons explica la mateixa Acadèmia del Cinema Català, aquest any s'aposta pel concepte de cultivar com a leitmotiv de tota la gala, d'acord? I la gala que es farà a la Sala Oval del Manac incorpora tres noves categories, recordem, millor direcció novella, millor interpretació revelació i també millor guió adaptat.
Molt bé, doncs no perdeu aquesta gala, que és diumenge, hem dit, eh?
Diumenge.
Amb totes aquestes actuacions musicals. Mira, tornant a parlar de guardons, abans parlàvem d'aquest guardó a l'Albert Serra, avui el fotoperiodista Jordi Borràs ha guanyat el desè premi Josep Maria Planas, ho ha fet pel treball d'investigació en el seu llibre d'investigació Tots els colors del negre, l'extrema dreta a l'Europa del segle XXI.
Exactament, i el jurat el que ha fet és posar en valor la investigació que durant tants anys ha fet de l'extrema dreta i que ha quedat ben reflectida en un llibre, i segons apunten, un llibre de qualitat, ben documentat i contrastat. Els membres del jurat també han atorgat una menció especial a la periodista Núria Orriols, en aquest cas ho han fet per la seva investigació sobre les llicències per edat del Parlament que es va publicar al diari Ara. El mateix Borràs, ho hem recuperat, explicava fa uns mesos a Ràdio Estel que Tots els colors del negre, l'extrema dreta a l'Europa del segle XXI, és, atenció, una crònica d'un fracàs.
Aquest llibre també és la crònica d'un fracàs, perquè si l'he fet és perquè tenim un problema. Si no haguéssim tingut el problema, no hagués fet aquest llibre, no? Per tant, el problema ja hi és. I si hi és, en part, és perquè molts d'aquells que portem anys avisant que això era un problema greu, que estava passant i que estava creixent, no se'ns han fet cas.
Els guardons es lliuraran, en aquest cas, el proper 31 de gener i serà el Centre Cultural al Casino de Manresa.
Molt interessant la feina que fa Jordi Borràs.
Sí, a mi m'ha semblat... És això, el magazín de Ràdio Estel el va tenir la temporada passada, el van entrevistar precisament per presentar aquest llibre que encara no havia estat guardonat, com estem explicant avui, i m'ha semblat molt interessant aquesta reflexió de que, tristament, el llibre precisament passa i és una realitat, perquè alguna cosa està fallant, o sigui, la recuperem i, malauradament, mai és massa tard per tornar-la a posar, sembla.
No, i, evidentment, tot el que passa s'ha d'explicar, i també com ho fa en Jordi Borràs, que des d'aquí el felicitem per aquest premi que ha guanyat, recordem el desè premi Josep Maria Planas perquè treball a Tots els colors del negre que investiga l'extrema dreta. I des d'aquesta setmana, si visiteu el refugi antiaeri de Tortosa, notareu que han incorporat nous elements per mostrar l'impacte i l'angoixa que es vivien els bombardejos de la Guerra Civil.
El refugi antiaeri número 4 de Tortosa ha ampliat el seu discurs interpretatiu. Pels passadissos del tercer subterrani s'hi han col·locat figures laminades a contrallum que el que fan és mostrar com es van amagar doncs, parelles, grups d'infants o mares amb criatures. I, a més, també s'ha potenciat la simulació sonora de com es van viure els bombardejos dins d'aquests passadissos, és a dir, què és el que s'escoltava quan les persones estaven allà mentre la ciutat es bombardejava.
Segurament bastant angoixant, però ho podeu reviure aquí en aquest refugi antiaeri de Tortosa. Mira, ara centrem a Europa. Dues qüestions. Una, primer, ja sabem qui són els ciutadans que més anys viuen a tota Europa. Són els corsos, segons les dades de l'Eurostat.
Exactament, els corsos tenen l'expectativa d'arribar als 84 anys de mitjana, segons apunten les últimes estadístiques de l'Eurostat. Còrsega comparteix podi de longevitat amb altres àrees insulars de la Mediterrània, com podrien ser les Balears o la regió de Pir, que aquesta està, en aquest cas, a l'oest de Grècia. Per cert, que les dades de l'Eurostat també conclouen que les dones viuen més anys que els homes. És una dada que es va repetint al llarg dels anys. En concret, l'esperança de vida de les dones és de 87 anys, mentre que la dels homes és de 81 anys, és a dir, que separa aquesta mitjana 6 anys de diferència. L'esperança de vida mitjana a Europa, en aquest cas, és de 80,1 anys. I pel que fa als territoris amb menys esperança, en aquest cas, Severo-Zapadén, això és al nord de Bulgària, és on l'esperança de vida és més baixa i en aquest cas és de 72,1 anys. I si us pregunteu si els cursos prenen alguna mena, podríem dir, d'elixir de la vida, no? La resposta és ben clara, i és que no, perquè el diari Corts Matin apunta que les raons que expliquen la llarga vida dels habitants de l'illa van més enllà de la dieta mediterrània o el ritme lent, és a dir, prendre-s'ho amb calma tot, perquè a Còrsega hi ha un percentatge molt elevat, si es compara amb la resta d'Europa, de persones grans que viuen amb les seves famílies. La gent gran, doncs, se sent més acompanyada i això diuen que es tradueix en una millor salut, cosa que és una reflexió que trobo prou interessant. Ara bé, la futura Còrsega, això sí, s'haurà d'afrontar el fort envelliment de la població, perquè es calcula que el 2050 un de cada tres corsos superaran els 65 anys.
Llàstima, haurem d'anar a viure cap allà. Així viurem més anys. Mira, un altre apunt, en aquest cas, sobre comerç, perquè el ple del Parlament Europeu a Estrasburg ha aprovat per ampliar majoria avui, també dimarts, la moció per crear la capitalitat de comerç de proximitat, un reconeixement que ha de donar peu a una protecció d'aquest petit comerç a tota Europa. El nom de Barcelona com a primera ciutat a exercir la capital ressona amb força a Estrasburg i ja se situa com a candidata més idònia.
Ara bé, Xavi, la votació no és l'últim pas. Un cop rebut el vistiplau de l'Eurocambra, ara el que cal fer és traslladar a la Comissió Europea aquesta petició perquè tiri endavant la mesura. Ara, al llarg del 2023, s'ha de negociar quina serà la primera ciutat amb la capitalitat del comerç de proximitat. La capital catalana s'erigeix com a candidata per la seva, doncs, riquesa comercial.
Molt bé, doncs a veure si aconsegueix aquesta capitalitat europea del comerç de proximitat, la nostra capital.
N'anirem informant.
Vinga, avui encara hem de parlar de la cançoneta.
Evidentment,
per acabar
com cada dia.
El programa d'avui, perquè la novetat d'avui la protagonitza el cantautor asturià Nacho Vegas, que ha començat l'any presentant una nova cançó. La nova cançó es diu Añada de Lea.
El nou tema que estem escoltant de Nacho Vegas és una cançó de bressol, el so de les mandolines i de la veu d'aquest cantautor que publicarà nou disc aquest any i que aviat anunciarà noves dates de concerts.
Estarem pendents. Gràcies, Olma.
Fins demà, Xavi.
Fins demà. Ens retrobem demà a partir de 3:15 en aquesta secció de cultura. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta cançó de Nacho Vegas. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara tot l'equip de la caravana es posa al volant. Nosaltres tornem demà a les dues. Fins demà.
Aquella noche la lluna ya envía una estrella. No llegué, pero guapo el sonome, ya llama Celea. Una mañana al mío, orgullo mal fecho, acabó en el más duro y prieto requejo y tanto manco y fue tanto ella me vea. Nada más y traigo un cantar, una añada palea. De la...